Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
També amb nosaltres el Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem? Bona tarda.
I el Manel Manchón, que també és periodista, que també és escriptor i que està en trànsit, no? entre una ocupació laboral i una altra ocupació laboral, sí, de la que avui no em vol parlar, però ja en parlarem més endavant, no?
Exactament. Val. Bona tarda.
Perquè em feies unes senyals així, unes parts. Bueno, deixem-ho així. Donem protagonisme al convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Antoni Fernández Teixidor, president de Lliure. Senyor Teixidor, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
I abans que res, comentar a tots plegats que avui disposem d'un temps molt limitat del Conversa, habitualment són 40-45 minuts, però avui hi ha futbol, a 3:15 hem de donar pas als companys de Tiempo de Juego. Hi ha un Barça-Celta de Vigo interessantíssim en contra i per tant hem de reduir aquesta tertúlia, aquesta conversa, doncs a 33-35 minuts. Doncs anem al gra, senyor Teixidor. Vostè lidera, com deia, aquesta formació que es diu Lliures i que malauradament no es presentaran a les eleccions que hi ha programades per al dia 21 de desembre. Com ha estat això?
Pues ben senzill, vàrem constituir el partit el 17 de juny d'enguany, és a dir, estem parlant de ben bé 4-5 mesos, és un partit molt jove, és un partit molt tendre, és un partit que està en Constitució i és un partit que encara li falten molts estris per anar a una de les eleccions d'aquestes característiques i obtenir un resultat que dignifiqui la feina del catalanisme polític. I ens va semblar prudent no arriscar aquest modest capital polític que tenim en un moment d'una convocatòria molt radicalitzada entre els blocs. O sigui, Lliures és i serà un partit catalanista, no independentista, liberal i humanista, de molts matisos. I m'ha de creure que, en fi, crec que és un acord entre tots els que estem a la taula, de que no és esta època para matices.
Doncs, hi havia d'altres possibilitats d'anar a aquests comicis, per exemple, una altra gent, que són els de Units per Avançar, han decidit coalligar-se amb la gent del Partit dels Socialistes de Catalunya. A vostè això no li feia el pes? Va rebre alguna oferta per anar amb alguna, en coalició amb alguna altra formació?
Nosaltres vàrem parlar amb els companys de Units per Avançar. Ells tenien ja molt, molt, molt coll avall. No tant ells com la plataforma Obrim Portes al Catalanisme, que havien de donar suport a un candidat socialista com el Miquel Iceta. La veritat és que, tot respectant la figura d'en Miquel Iceta i naturalment el plantejament del PSC i d'Units per Avançar i tothom, a nosaltres una candidatura que suma socialistes, demòcrates cristians, societat civil, federalistes d'esquerra i fins i tot altres persones més a l'esquerra d'aquest plantejament no ens acabava de fer el pes, perquè som d'aquella gent que encara creu que les idees importen i que la situació política, evidentment, que és molt exigent. I avui vivim una situació molt greu, però la gent ha de poder votar amb el referent nacional i amb el referent programàtic. I tot compartint algunes de les coses que aquests companys defensen, en Teixidor Lliures, de socialista no en tenim res. Ho he de repetir, això, l'ossada.
No.
De socialistes nosaltres no en tenim res.
Això vol dir que, en certa manera, vostè, que és un polític de llarg recorregut, vislumbra poder que després del 21 de desembre no es pugui fer un govern estable a Catalunya i que d'aquí uns mesos, març o abril, hem d'anar a una segona convocatòria, una segona volta de les eleccions, i diu, esperem, aviam què passa el 21 i ja ens ho plantejarem després.
Jo tinc aquesta sospita, però, sap, és una sospita fonamentada pel següent. Sento a dir als candidats avui per avui, representants de Ciutadans o representants del Partit Socialista o fins i tot representants de partits independentistes, que diuen hem de fer tot el possible perquè no es repeteixin les eleccions i la campanya no ha començat i tothom reclama que sobretot no es repeteixin les eleccions. Si la campanya estigués feta i la gent hagués votat, jo això entendria aquesta precaució. Vol dir que tots saben que aquesta és una possibilitat, que aconseguir una majoria clara és molt i molt difícil i constituir un govern estable encara ho és més. De manera que jo no descarto la hipòtesi de que ens veiem obligats d'aquí uns mesos a tornar a anar amb una
contesa
electoral. Atenció, vàrem estar a punt la darrera vegada de fer-ho. Al final, en Mas es va treure en Puigdemont de la màniga. Ja estàvem amb Capilla, ja ho estàvem. I al final es va produir aquest pacte, del que penso que alguns es deuen penedir a hores d'ara, per tenir el president Puigdemont, aleshores, amb el suport de la CUP.
Claveguera, et toca el torn.
Sí, escolti'm...
No de futbol,
abans,
eh?
Abans de començar aquest debat, fèiem tertúlia of the record de fent prediccions de resultats electorals. No li demanaré una predicció del 21 de desembre, però sigui quin sigui el resultat, a Catalunya segur que hi haurà, encara que siguin majoria o no siguin majoria, entre 2 milions i 2,5 milions de ciutadans partidaris de la independència de Catalunya. És una mica el que diuen les enquestes. Independència directa de la participació guanyarà o uns partits d'un costat o uns partits d'un altre. Què creu que hauria de fer el govern de l'Estat espanyol amb aquesta bossa ineludible d'entre 2 milions i 2,5 milions de ciutadans de Catalunya que desitgen un referèndum pactat amb l'Estat o que desitgen la independència d'aquest país?
Pues respectar-los de la mateixa manera que ha de respectar aquells que no ho desitgem. Mereixen el mateix respecte que aquells que no volem la independència per Catalunya. Com es aconsegueix aquest respecte? Votem i veiem exactament on està cadascú. I en funció d'això, l'única cosa que li haurem de demanar al govern és que el govern que es constitueixi, si és del signe que podria ser del que apunta vostè, compleixi la llei. Com? Compleixi la llei. I complint la llei, doncs tots sabrem exactament com hem de poder continuar desenvolupant el que hem de desenvolupar. Catalunya com una societat lliure i com una societat pròspera. I vaja, li dic de passada, no se'n passa pel cap que el govern del Partit Popular Espanya no respecti resultats electorals. Tampoc se'n passa pel cap que els partits de majoria independentista posessin en solfa si aquest resultat no els hi és favorable.
Per tant, el que els hi reclama és que aquests partits s'ajustin a la Constitució espanyola.
Indiscutiblement.
Sí, però
l'única que tenim entre vostè i jo...
Dintre del que marca la Constitució, el Partit Popular o el partit que governi Espanya, sigui quin sigui, té la potestat de tenir una actitud respecte a Catalunya en matèria de pressupostos, en matèria d'inversions, en matèria de política educativa, que pot transformar a la pràctica en unes conseqüències o en unes altres. Des de fa 7 anys, perquè tot això del procés va començar, jo crec que al voltant del 2010, hi ha hagut un tancament ferri per part del govern del Partit Popular. La pregunta anava en aquesta direcció. Encara que no sigui majoria l'independentisme a Catalunya, sinó que sigui minoria, si no hi hauria d'haver un canvi d'actitud del partit governant Espanya cap a aquesta quantitat de ciutadans molt notòria de Catalunya que reclamen moltes coses abans d'arribar a l'independentisme.
Vostè fa 3 preguntes alhora. La primera, què hem de fer? Respectar la llei. Respectar la llei. La segona, respectar el resultat electoral i procurar pel conjunt de la ciutadania. La tercera, sóc un catalanista convençut que vinc practicant el catalanisme polític des de fa 30 anys, que vull la prosperitat per Catalunya, pels independentistes i per no els independentistes. És a dir, aquesta cosa que vostè suggereix que el govern espanyol hauria de garantir pels independentistes i pels no independentistes, per tots els ciutadans que vivim a Catalunya. I l'única cosa que hauríem de tenir presents tots plegats és no endeguem segons quin tipus de política que porta Catalunya a l'abisme per la que Catalunya s'ha despenyat. Aquest és el debat. El debat no és si ens han de procurar alguna cosa més. Naturalment, és la tasca del catalanisme polític des de que jo tinc ús de raó. Lo important és, home, no donem les passes que fan, per exemple, que la prosperitat d'aquest país s'hagi ressentit com s'ha ressentit. I no només donem les passes adequades, que puguem fer una pregunta. Alguna responsabilitat tindran ells, no? Qui vol dir ells, uns i d'altres? Les mateixes? Ah, no. No és Espanya qui ha enviat a Catalunya a l'abisme.
Manuel Manjón.
Sí, fent d'advocat del diable i lligant amb aquesta resposta i amb la pregunta del company Claveguera, jo li volia preguntar si considera que se li ha de donar alguna canalització a l'independentisme en el futur si manté aquest vigor. És a dir, és veritat que són eleccions al Parlament de Catalunya, per tant, eleccions autonòmiques, però des del sobiranisme es diu sí, però si tenim majoria d'escons, si tenim majoria de vots, en algun moment ens hauran de fer cas. Cas per què? Per declarar la república, se li pregunta. No, però en tot cas alguna resposta hauríem de tenir del govern central. Llavors jo li pregunto, això s'ha de canalitzar d'alguna forma? És a dir, els governs del color que siguin a Espanya li han de donar alguna resposta en el futur per dir si vostès tenen majoria algun dia haurien de fer tal cosa i tal altra?
La política, benvolgut Manchón, és en definitiva correlació de forces. Els interessos són a vegades contradictoris. Els béns o els objectius no sempre són compatibles. Com decidim quins interessos, quins objectius primen sobre els altres? Pues en funció dels resultats electorals. I tot govern que de veritat vulgui governar per una comunitat ha d'atendre el conjunt de la ciutadania. Vostè creuria raonable que el govern espanyol legislés a Catalunya sense tenir en compte una majoria d'independentistes? No. Pregunta amb els mateixos termes. És raonable que el govern de Catalunya legisli contra una majoria de catalans que avui no volen la independència? Tampoc.
Doncs amb això sobre la taula,
en tot cas,
Leandro,
sí, lliures,
però resulta.
No, no, dic que, bueno, però que això és conjuntural, de cara al futur, doncs ja ho veurem.
S'ha de parlar. Leandro, va.
Sí, lliures no es presenta a aquestes eleccions, però volia preguntar si durant aquesta campanya té previst lliures fer algun tipus de, bueno, de document públic, d'algun posicionament públic, o estareu callats durant tota la campanya?
Vostè me lo pregunta? Estic aquí, vol dir que estic aquí compartint,
que té ganes de parlar,
compartint taula amb tots vostès, estupendament compartint taula, ben acompanyat. Té vostè un magnífic Carlos Planter aquí de col·laboradors a l'hora de tenir una tertúlia com aquesta.
Això enriqueix.
Què dirà Jura durant aquesta campanya?
Nosaltres direm en cada moment allò que creiem oportú i ho farem des dels diversos portaveus que Lliures té. Per exemple, ha tingut molt de recorregut, modest però molt de recorregut, la taxativa resposta de Lliures al president Puigdemont demanant un referèndum perquè Catalunya sortís o no sortís d'Europa. Vàrem ser uns dels primers en sortir a dir que hem perdut el sentit de la realitat, que hem perdut el coneixement, i naturalment vam tenir el paper que mereixíem tenir amb la resposta d'aquest tipus. Res deixarem de dir ni sobre la situació política ni sobre les diverses alternatives que es plantegin. L'única cosa que nosaltres no sotmetrem, jo crec que amb una dosi de realisme, jo crec que sincer a l'hora de ser votats o no, però clar que tenim opinió i li prometo, penso demostrar-ho amb els propers minuts que venen, que Lliures té opinió sobre tots i cadascun dels temes que estan a la política catalana ara mateix.
Ja que parla de la figura de Carles Puigdemont, com veu el personatge Carles Puigdemont? Doncs això, fugit d'Espanya, de Catalunya, fugit de la justícia, sol, perquè jo crec que està bastant sol a Bèlgica, i fent aquest tipus de declaracions anti-Europa, no? Quan el catalanisme doncs ha reivindicat sempre aquest paper d'estar amb Europa, de ser Europa.
En Puigdemont és ara un home desconcertat. És un home que ha cregut que la millor sortida per defensar la seva causa era fugir, que ha plantejat una estratègia de defensa des de fora de Catalunya i Espanya, i a mi em sembla que això no acaba de donar-li la raó. Entenc, naturalment entenc, els mòbils humans que el poden impulsar, però els mòbils polítics jo crec que no són justificables. Ara bé, tot arribarà al seu lloc. És a dir, finalment la justícia a Bèlgica prendrà la determinació que creu oportuna i en Carles Puigdemont tornarà a Espanya
i
naturalment els jutges decidiran, com no pot ser d'una altra manera. I arribarà. O sigui, jo crec que el que hem d'estar més amatents és això, hi arribarà. Indeleblement arribarà. Ara el que hem d'estar amatents és què dirà en Puigdemont des del punt de vista polític durant aquesta campanya? Què és el que dirà? És a dir, aquesta trencadissa brutal que ha generat del seu partit, el PDeCAT, que l'ha posat just a les portes de la implosió perquè substituirà des del punt de vista programàtic el llegat de lo que era el PDeCAT. Què dirà? Com ho dirà? A què aspira? Jo crec que aquesta és la discussió que ara hem de tenir amb l'expresident Puigdemont. Aquesta, exactament aquesta. Què dirà, com ho dirà i per què ho dirà. I políticament tenir l'oportunitat de demostrar, si així ens ho creiem, que la major part de les coses que en Carles Puigdemont diu no estan fonamentades des del punt de vista polític amb el que Catalunya necessita ara mateix.
Molt bé, paraules de Joan Maria, del Salvador i del Manel. Vinga,
sí.
I Leandro també.
Vostè ha qualificat el seu partit com un partit jove, tendre, liberal, i jo li he sentit a dir a vostè, no avui, sinó en d'altres ocasions, que pretenia lluitar en el terreny, o competir, més que lluitar, amb el terreny en el que actua en aquests moments l'antiga Convergència, per un costat, com a dreta liberal catalanista, i els Ciutadans i el Partit Popular, que a ulls de molts ciutadans de Catalunya avui és una dreta molt extrema o molt extremista, sobretot des de l'àmbit independentista. Si tenim en consideració que en aquestes pròximes eleccions entre aquests dos partits, entre aquests tres partits polítics, entre aquesta dreta que pot ser l'antiga Convergència i Unió i els Ciutadans i el Partit Popular, hi ha el PSC que fa campanya amb l'antiga Unió, vol dir que hi ha terreny per tants partits polítics? És a dir, aquí no té una gran dificultat lliures per trobar el seu terreny?
Si fos veritat el que vostè diu, Joan Maria, potser tindria raó amb la conclusió a la que arriba. De veritat vostè creu que avui el PDeCAT juga algun paper en el centre polític catalanista? De veritat que vostè afirmaria segur de si mateix que el PDeCAT és un partit de centre catalanista? Un partit que ha tingut la deriva del PDeCAT, que acaba tenint i formant part d'una candidatura com la que impulsa en Carles Puigdemont, que ha proclamat la República, que s'ha deixat abraçar per la Revolució, és un partit centrista catalanista?
No, amb una Catalunya independent segurament que el PDeCAT seria un partit centrista.
Escolti,
així s'hi defineixen ells.
Perdoni, quan arribi la República independent, Joan Maria, si em sembla, parlem. Mentre no arribi la República independent, sigui la República que acabem de proclamar, o que acaben de proclamar, això...
Però una cosa és el model social i l'altra és el model de país.
El model social, cregui'm, el model social de la política que ha portat el PDeCAT aquesta última legislatura, en el supòsit que hagi defensat polítiques concretes, és el model d'Esquerra Republicana alleugerat per alguna petita qüestió amb el tema econòmic i, a més, incrementat per tota la pressió que la CUP ha fet respecte a ells.
El veig molt crític amb el seu antic partit, eh?
No, el PDeCAT, el meu partit no és el PDeCAT. El meu partit era Convergència Democràtica de Catalunya. No sé si era el seu o no, però el meu partit era el de Convergència Democràtica de Catalunya. I vostè reconeixerà...
Jo no n'hi tinc mai cap. Bueno, no tinc carnet de cap partit.
Anem avançant, Manel.
Per tant, perdonem, el que li volia dir és que aquest espai catalanista de centre no és l'espai ni del PP ni de Ciutadans. No és l'espai. Són partits que mereixen tot el meu respecte, però que estan ubicats en un altre espai que no és el del catalanisme polític. I el del PSC és un partit que els mateixos dirigents del PSC admeten que transitòriament estan en un espai que segurament no els hi correspon i amb una aliança que tampoc és natural, perquè que el Partit Socialista doncs tingui el suport explícit de l'exlíder d'Unió Democràtica Duran i Lleida, que té tot el dret naturalment a manifestar-ho, no deixa de ser una cosa que és, penso jo, que és circumstancial. Per tant, hi ha més espai que mai. Hi ha més necessitat que mai d'un partit catalanista. Hi ha més necessitat que mai d'un partit catalanista no independentista. I hi ha més necessitat que mai que un partit de centre a Catalunya. Que torni a portar Catalunya a la moderació. Que torni a portar a Catalunya a la moderació. Al seny, a la prosperitat i al bon govern.
Manel.
No, jo és que...
Li cedeixo, que diu no, que sí. Serà bastant...
Breu, sí.
Bastant breu.
Ui. Es nota que no es presenta a eleccions. Perquè l'amic Teixidor, la veritat és que parla molt, molt clar. Aleshores, volia... Ho dic perquè a vegades, quan un està en campanya, no és tan clar les coses, no?
Ja arribarà el moment de les eleccions, sí. Però si
Teixidor... I li vull fer tres preguntes telegràfiques. La primera.
No.
Vostè participa de l'idea que diuen els del PDeCAT, que ara es diu Junts pel Cat, de que... Els hem demanat els d'Esquerra que si no donen o fan president a Puigdemont és que accepten l'article 155. Dos, estem en unes eleccions que és independència sí, independència no, davant d'un plebiscit i no es discutirà dels altres temes que correspon tocar? I tercera, dintre d'aquests altres temes, a mi jo vaig veure amb preocupació que Junts per Sí va aprovar amb la llei d'acompanyament que deia que no es faria cap concert nou amb els centres concertats privats. Si aquest és el model, també cal que ho diguin, no només independència sí o independència no.
Jo tinc una resposta aquí ben curta.
Ben curta.
¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Ells de respondre pel PDeCAT, però ella no, pregunta alguna, alguna cosa més concreta i li diré ben ràpid amb la mateixa brevetat. És a dir, no sé què farà el PDeCAT, no sé què dirà el PDeCAT. A mi em sembla que el resultat...
Els d'Esquerra més que diran, si el PDeCAT accepta o no.
A mi em sembla que qui guanyi les eleccions té dret a tenir el president investit. Qui guanyi les eleccions, no hi ha cap tipus de legalitat que permet que tot això es torni a canviar d'una manera que ho negociïn els partits. Qui guanyi les eleccions tindrà el president de la Generalitat de Catalunya. U, ha narrat els independentistes la convocatòria fallida d'unes eleccions que si haguessin pogut estar plebiscitàries, ara són unes eleccions autonòmiques, que les ha convocat en Rajoy. I les ha convocat en Rajoy perquè el senyor Puigdemont no va entendre, o algú al seu voltant no va entendre, que tenia la gran oportunitat que aquesta possibilitat del president no se li escapés de les mans. És a dir, no només anem a unes eleccions convocades pel president Rajoy, no només anem a unes eleccions que són autonòmiques, no només anem a la defensiva, sinó que a més ens hem d'inventar bé saber quin tipus d'explicacions per poder justificar que anem a unes eleccions que recordin Esquerra Republicana, el PDeCAT i la CUP van dir que mai tornarien a un panorama autonòmic.
I que diuen que són unes eleccions il·legítimes. Ho han dit tots tres.
Això no m'ho acabo de creure, perdoni, Carlos, això no m'ho acabo de creure perquè quan un partit demòcrata o democràtic pensa que les eleccions són il·legítimes, no s'hi presenta. Per tant, jo crec que això és una miqueta per la galeria, això és el que es diu el diumenge.
Continua enganyant a la gent.
Però jo això no m'ho crec.
El concert educatiu m'interessa.
Vostè sap que estic clarament a favor d'aquests concerts i això és el que demostra precisament el que li deia abans a l'amic Claveguera. De veritat, el PDeCAT és un partit de centre catalanista moderat com coneixíem, de la vella Convergència. Això no té res absolutament a veure, això es va perdre amb el seu congrés.
Jo l'he dit de dreta, De dreta catalanista, no he dit de centre. Dreta liberal catalanista.
Peor me lo pone. Peor.
Vinga,
si el sentissin els amics de la direcció del PDeCAT, s'enfurismarien absolutament. Aviam, nosaltres de dretes.
Deixem-ho estar aquí. Leandro, vinga.
Sí, continua pensant com fa uns mesos que hi haurà un govern tripartit d'esquerres.
Sí. Catalunya. Sí, només jo crec, sincerament, perquè a la gent li hem de poder dir sempre la veritat, crec que els independentistes tenen la possibilitat o el nombre de possibilitats més gran a l'hora de constituir govern. Crec que el resultat serà molt equilibrat, però les possibilitats de materialitzar govern es decanten més en l'àmbit de la independència que en l'àmbit de la constitucionalitat. Que l'eix fonamental aquí serà sempre de fons l'eix nacional, però naturalment un tripartit que serà un tripartit de centre-esquerra o d'esquerres. Les dues variants... PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya, indiscutiblement, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, hi ha dos variants. Volem accentuar el perfil nacionalista radical d'aquest govern? Tenim un aliat, la CUP. Tornaran a la CUP? Si cal. Tornaran a la CUP? Si els hi convé. Si volen moderar aquest tipus de missatge per posar l'accent més en la política social i menys en la política nacionalista, Catalunya sí que es pot. Podrien recórrer Catalunya Sí que es Pot? Si li convé. Podrien recórrer Catalunya Sí que es Pot?
Si li convé la senyora Colau, te'n compte. Eh?
No, si els convé, per començar amb ells i després ja saber què és el que li convé a la senyora Colau.
És difícil saber-ho,
És molt complicat. No saber-ho nosaltres, que ho sàpiga ella.
No?
I que no variï del dia...
La princesa de l'antiguitat, no?
I que sigui conscient que ella no ho sap. Que ho ha de preguntar.
I aquí visualitza el president de la Generalitat.
Molt ràpid.
Si no... visualitza el president de la Generalitat? Una figura?
Pues, nom? A parer meu serà un home o una dona d'Esquerra Republicana de Catalunya. A parer meu. Podria venir com una derivada de la situació política que viu el país. però seria raonable que pels usos democràtics que tenim i pel mètode democràtic que ens dotem, el partit que guanyi les eleccions tingui el president de la Generalitat. L'altre serà, sap, aquest artifici a la que, saps, astut, aquest artifici astut al que estem tan habituats, però de veritat, lo normal és
perquè no hi ha
que
guanyi les eleccions. Que caldria veure com gesticula el senyor Fernández Teixidó.
Havíem, vull fer un exercici,
Manel, molt ràpid.
Molt ràpid.
Situa els oïdors, sí, que ens estan escoltant fa una estona.
Que el Barça espera.
Estem al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, fent conversa avui amb el senyor Antoni Fernández Teixidó, president de Lliures, polític català, amb una llarga trajectòria, fent conversa amb el Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Manel Manchón. No dic res més perquè hi ha molt poc temps, doncs Manel, endavant.
Sí, no, és un exercici realment de situar-nos en un procés històric que ha anat molt ràpid, eh? Però creu vostè que una de les claus està, ho dic per intentar recuperar-ho si fos possible a mig terme, quan a l'any 2000 Convergència i Unió es nega a cogovernar Espanya amb el president Aznar, situant ministres i amb una voluntat claríssima del president Aznar de cogovernar des de Madrid i Barcelona, vist que Pujol, que Jordi Pujol no vol, inicia un procés de recentralització claríssim, i que després és evident que va haver-hi tripartits, que va haver-hi un estatut pel mig i que ha passat molt de temps. Però això és recuperable en algun moment? Ja va haver-hi realment un error d'una profunda gravetat per vostè en aquell moment?
Són dues preguntes diferents.
Sí.
Eh? La primera pregunta, són dues preguntes diferents. La primera pregunta és, no hauríem d'haver cogovernat? La resposta és sí.
Hagués canviat molt?
Indiscutiblement. La pregunta que s'hem de fer i que podem fer és, això, aquesta perspectiva, aquesta entitat, aquesta institució de país que es diu Espanya, és nostra o no? Els catalans volen renunciar a Espanya, sí o no? Les accions invertides les regalem, sí o no? Pues jo dic a tot, no. Per tant, hauríem d'haver cogovernat. És desitjable que això passi en el futur? Que Catalunya torni a tenir pes al govern espanyol i torni a tenir pes als assumptes d'Europa? Indiscutible. I com el tindrem? Quan tinguem un projecte clar que pugui de veritat emmirallar a milions de ciutadans que entenen que la contribució de Catalunya pot ser bona, que pot ser positiva, que podem tornar a ser motor i que podem tornar a compartir el que és el benefici de tot aquest esforç amb els ciutadans espanyols, amb els ciutadans europeus i amb tota aquella gent que necessiti part d'aquest esforç.
Leandro.
Sí, jo, per canviar una mica de tema, i vostè té una trajectòria llarga a la política, què li sembla el debat que hi ha avui amb el Cupo Vasco? Era un tema tabú, però que ara es posa en qüestió. Vostè creu que és un tema d'injustícia, que s'ha de deixar com està?
A mi em sembla que aquest és un tema pactat a la Constitució, genera un tipus de dinàmica altament conflictiva a tot Espanya, i la utilització em sembla que és un punt oportunista. Jo entenc aquest tipus de coses. Veig el senyor Rivera, que entén que amb aquest tipus de discurs doncs pot aconseguir vots per Ciutadans amb una comunitat que no té la més mínima presència. No té res a perdre. Ciutadans, Euskadi, no té res a perdre. Per tant, és natural que aposti de veritat, per dir anem a veure si aquesta política dona rèdits. Això ens convé o no? Jo crec que sincerament no convé. Que convé reconèixer la personalitat d'Euskadi, que convé reconèixer la personalitat de Catalunya, que són personalitats singulars, com la gallega, i que som capaços de construir un entramat polític i institucional que respecta totes aquestes realitats. De manera que jo crec que aquest és un debat que fa que una altra vegada s'enconi absolutament la vida política a Espanya, la vida política a Euskadi i la vida política a Catalunya. I ja n'hem tingut massa de tot això. Crec que podem governar d'una manera diferent.
És cert que el Congrés dels Diputats, el Ciutadans s'ha quedat sol en aquest aspecte. No, em sembla que hi ha hagut
compromís.
També el
compromís.
Però el Partit Popular, entre altres coses, no hi ha entrat perquè necessita els vots del PNB per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. Si no hagués sigut així, vostè no creu que el Partit Popular hauria jugat a fons aquesta carta també?
Rotundament no, i per dues raons. Primer, perquè ha tingut anys i panys per fer-ho. Quan tenien el pes significatiu per fer-ho, estan a l'oposició i no ho van fer mai. I segona, perquè el PP sí té interessos que cuidar del Partit Popular a Euskadi. I tres, perquè aquest és un partit d'àmplia trajectòria a Espanya, que sap que obrir la dinàmica d'enfrontament a Euskadi com la té oberta a Catalunya és un resultat absolutament perillós, no tant pel PP, que també, sinó per la dinàmica de governació a tot Espanya.
Però si alguna cosa vol tocar amb el sistema de finançament de Catalunya, haurà de retocar alguna cosa amb comunitats històriques com aquesta, perquè ja ven, és que si ja, no és que és impossible.
Ja vindrà Europa a retocar-ho.
No hi ha joc per res més.
Bé, sí que hi ha joc, tot el joc que parteix de la negociació, del diàleg i de l'assumpció del punt de vista de l'adversari. En política, Claveguera, vostè és un home experimentadíssim també, tot neix de la negociació. Els objectius en política són contradictoris. Si tots dos perseguim objectius semblants, vostè haurà de cedir perquè jo pugui prosperar o a l'inrevés. Jo hauré de cedir una mica perquè vostè prosperi.
Ho entenc així.
I ho entenem així. No hi ha una altra manera de fer-ho. És que si no ho entengués, diria, escolti, no estem capacitats per entendre el joc democràtic. El joc democràtic és això. Només la confrontació no paga. Només la revolució no paga. Només l'enfrontament embogit no paga. I si paga, paga un preu que jo crec que ningú vol pagar. Evidentment, escolti'm, ja passarem balanç de lo que ha significat tot aquest període per Catalunya. Ja en passarem de balanç. A veure el preu que voldrem pagar. Alguns el creuran justificat. Però arribarà el dia que la majoria de catalans diran el somni no valia aquest preu. El somni no valia aquest preu.
Escolti, vostè, el partit que lidera Lliures és una formació que reivindica doncs, les essències de Convergència Democràtica, no?
No, som un partit d'essència, nosaltres. Ja em perdonarà,
Carles. Els hereus, podria
dir. Tampoc. Aquest és un partit, creguin, Carles. És un partit que recull una part d'aquesta herència, recurt una part de l'herència del catalanisme polític de centre, però no se sent identificat ni hereu de cap partit, ni de Convergència, ni d'Unió Democràtica. És una cosa nova.
I en aquest sentit, avui hi ha un polític lliure, que és el senyor Santi Vila.
Lliure en quin sentit?
Lliure políticament, no diuen que no està en cap partit, no, està, dir, el dimitir Santi Vila està lliure políticament parlant, no?
I què em vol preguntar?
Si vostès han parlat amb ell, sí, si seria un bon líder de Lliures, es veu capaç de liderar aquesta formació de cara a unes noves eleccions. Aviam.
Això hauria de contestar-ho en Santi Vila, però en Santi Vila i en Fernández Teixidó tenen una relació estreta i cordial des de fa molts anys. Som amics. I això no sap el que arriba a ser en política d'important. Som amics i tenim confiança mútua i recíproca. Algú ha plantejat que aquest lideratge, com si fos això, saps, un canvi d'un cromo per un altre, es pugui materialitzar? És que ningú ho planteja. Jo reconec les capacitats específiques que en Vila té per jugar un paper a la política catalana i m'agradaria que s'aprofitessin aquestes capacitats. A Lliures en tenim un munt de persones amb capacitat per jugar un paper de futur. Tot això ha de finalment ha de poder ensemblar-se amb un gran projecte polític de centre. I cap en Vila i dotzenes i centenars de persones que han jugat un paper polític a Catalunya i que el jugaran. Vostès són un partit obert? Absolutament. Som un partit que forma part d'un moviment, el de Lliures, i aquí naturalment la figura d'en Vila podria ser una contribució magnífica i la de tants altres.
Molt bé.
Ah, una condició. Això sí que li hem dit al senyor Vila. Per poder treballar en l'àmbit de Lliures s'ha de fer una autocrítica profunda de 5 anys de desvariament polític. Si volem anar junts, s'ha de fer una autocrítica que la independència per Catalunya no és cap solució. Que el sobiranisme no és una corrent de política futura que tingui èxit a Catalunya. I si assumeixen aquests pressupostos, sent en Vila com és un home liberal, un home de centre i, per cert, un magnífic polític, clar que té espai a Lliures.
I seria benvingut, no?
Naturalment, ell ja ho sap i tots estaríem encantats, però amb aquestes condicions.
Molt bé, doncs li preguntarem al senyor Santi Vila perquè el convidarem a aquesta conversa, com hem convidat avui el senyor Antoni Ferran de Teixidor.
Ja veurà vostè com disfrutarà també del dinar amb el senyor Vila i d'aquesta conversa.
I de la conversa.
No en tinc cap mena de dubte.
Senyor Ferran de Teixidor, moltíssimes gràcies.
Gràcies
molta
a vostè.
Sort, molt bona tarda. Gràcies també al Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Manuel Manchón, Joan Maria Claveguera. Tornem com sempre dissabte que ve. Converses, cadena COPE Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau.